Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 8 d'abril del 2024, comencem la setmana amb molts núvols, un ambient poc fred. Durant tot el dia es mantindrà el cel mig tapat amb pols africana, aquella que s'enganxa als cotxes i els deixa fet una pildrafa, i amb un ambient càlid al centre del dia. S'esperen alguns ruixats al Pirineu de Lleida, que a la tarda s'estendran per la resta de comarques de Ponent. Demà, atenció, perquè cauen en picat les temperatures. Guerra interna entre els jutges arran de la llei d'amnistia. El motiu, una guia perquè els magistrats puguin esquivar l'aplicació de la norma. Segons llegim el diari Ara, aquest document s'ha penjat en un xat corporatiu de la judicatura i ha provocat una picabaralla entre membres dels sectors progressista i conservador que s'acusen mútuament de polititzar la justícia. La guia explica com portar l'amnistia a la justícia europea o al Tribunal Constitucional. I explicaré entre ells. Tot plegat avui que el president Pere Aragonès anirà al Senat a defensar l'amnistia i la seva proposta de referèndum. Ho farà davant d'alguns dels presidents autonòmics del PP, amb Isabel Díaz Ayuso al capdavant, i amb l'objectiu de contrarrestar les crítiques gairebé unidireccionals contra aquesta llei. Serà a partir de les 10 i connectarem en temps de tertúlia al Món RQ, com tots els dilluns, avui amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Teresa Cunillera i Miquel Samper, i amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Mentrestant, l'esquerra critica la presència del rei emèrit a la boda de José Luis Martínez Albeida, tot plegat després d'un cap de setmana en què han corregut tota menes d'imatges de l'alcalde de Madrid, algunes d'elles ballant de manera més aviat maldestra durant el convit. Allò que els agrada fent tant a Madrid, que és lluir-se. Un dilluns que tenim dues noves enquestes de les eleccions basques i totes dues mantenen el frec a frec entre PNB i Bildu. La del Mundo dona el Partit Nacionalista Basc com a guanyador, però empatat amb 8 escons amb l'esquerra Berzale, mentre que la de Público situa Bildu per davant amb 29 escons, pràcticament empatat amb el PNB, amb 28 o 29. Més coses. Som a menys de 24 hores perquè arrenqui a Tailàndia el judici contra Daniel Sancho per la mort d'Edwin Arrieta. Sancho hi declararà el 25 d'abril. I anirem en directe avui amb l'enviada especial de RAC1 en aquest judici, la Mar Poyato. Per cert, atenció a aquesta dada que publica avui el diari. Gairebé un de cada tres universitaris a tot Espanya ha tingut algun pensament suïcida a la seva vida. I d'aquests, la meitat han arribat a idear un pla per fer-ho. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Els esports, demà recordem, arrenquen els quarts de final de la Champions. El Real Madrid rep el Manchester City i dimecres el Barça juga al camp del PSG. Kylian Mbappé ha parlat en un mitjà francès i ja ha dit que no es pensa amagar. Per cert, que segons Mundo Deportivo, el Barça ha ofert a Sergi Roberto renovar per un any més. En parlarem a la tertúlia esportiva Rico i Segurola. I després parlarem d'una pel·lícula que avui fa 25 anys que es va estrenar. 25. Todo sobre mi madre. Una de les grans pel·lícules de Pedro Almodóvar, situada en bona part a Barcelona, i amb Cecília Roth, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Marisa Paredes o Candela Peña en el repartiment. Avui en parlarem amb el nostre crític de cinema i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, avui al Món RQ, i amb el Marc Segueix i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El Món RQ, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que surten a la llum noves evidències de la guerra interna que la llei d'amnistia ha obert al món judicial. El diari ara ha tingut accés a una mena de xat de correus corporatius que fa servir la judicatura espanyola i en un dels fils s'hi debat sobre l'amnistia. Concretament, una associació de jutges i ha penjat una guia actualitzada perquè els magistrats sàpiguen com poden intentar driblar la llei quan l'hagin d'aplicar. Per exemple, diu als jutges com elevar l'amnistia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o al Constitucional. Doncs bé, arran de l'informe, diversos magistrats s'han tirat els plats pel cap i s'han acusat de polititzar la justícia. D'una banda, alguns asseguren textualment que l'amnistia està feta a mida d'un covard i que els polítics insulten i ataquen la justícia. De l'altra, però, també hi ha jutges contraris. Hi ha missatges que titllen la guia de pamflet per driblar l'amnistia i acusen els seus promotors d'interferir en la tasca dels jutges i d'actuar políticament. De fet, un d'ells diu textualment: l'únic que em preocupa, i tampoc gaire, és que els missatges sortint a la llum, que tard o d'hora passarà, i això contribueixi a fer més gran la idea que els jutges estem polititzats.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. merder aquí entre jutges ja... Doncs bé, precisament aquest matí el president Aragonès defensarà l'amnistia des de Madrid, concretament al Senat.
Sí, serà a partir de les 10 i ho seguirem en temps de tertúlia. El president de la Generalitat participarà a la Comissió General de Comunitats Autònomes de la Cambra Alta, que debatrà l'informe que va fer el PP contra la llei. Aragonès tindrà davant 6 presidents autonòmics populars encapçalats per Isabel Díaz Ayuso. El PP volia aprofitar l'escenari per estirar encara més el tràmit parlamentari, però el president de la Generalitat els ha esgarrat la festa. El debat d'avui es convertirà en un tots contra Aragonès i, a diferència d'ara fa mig any, aquest cop el president de la Generalitat es quedarà a escoltar la resta. Mentrestant, el govern espanyol no hi serà i tornarà a deixar el seu seient lliure.
Però l'actualitat política de les últimes hores ha vingut marcada pel casament de José Luis Martínez Almeida, que ha rebut una allau de crítiques de l'esquerra.
Sí, la boda dissabte de l'alcalde de Madrid i Teresa Urquijo va reunir a Madrid part de l'aristocràcia i la realesa espanyola amb la presència de Joan Carles I. Després que durant aquests últims dies hagin corregut per les xarxes alguns vídeos de la cerimònia, per exemple els d'Almeida ballant amb la núvia, en les últimes hores el portal Vanitatis ha publicat també part del discurs d'Almeida, que feia broma sobre la seva edat.
Más que padres, Lucas tiene razón. En Lucas y en Beatriz he encontrado hermanos por razón de edad.
Parlava dels seus sogres, la núvia, recordem, té 27 anys, Almeida en fa 49 la setmana que ve. Tot plegat en un casament que va obligar a modificar l'agenda de la cúpula del Partit Popular i en què, a banda del rei emèrit, també hi van ser doncs les infantes Helena i Cristina. Bona part de l'esquerra, com dèiem, ha sortit en tromba a criticar la presència de la família reial a l'acte. Per exemple, Podem diu que no es pot normalitzar que la monarquia sigui el projecte polític de la dreta.
Jo, escolta'm, aviam, hi havia la monarquia espanyola perquè ella forma part, o sigui, és família de la família reial espanyola. No és perquè fos... O sigui, no era el casament d'Aznar. Tot i que fan aquesta cosa, els agrada mostrar-se. És a dir, Madrid és molt l'Ola. La Ola. I llavors... Per cert, que a les xarxes he llegit alguns comentaris d'aquesta... d'una esquerra una mica intolerant amb això, que és... I hi ha hagut gent que ho ha dit, també. Hi ha gent que ho ha dit, que ho ha criticat, i me n'alegro molt que ho hagi criticat. És que sembla com si els lletjos no tinguéssim dret a casar-nos, saps? O si els baixets no tinguessin dret a casar-se. I això, diguem-ho, és una mena de classisme fastigós. I a mi, la veritat, ara, si volem, ens fotem com balla. Home, i tant, perquè per això... Perquè, si, perquè escolta'm, jo no em deixo gravar ballant així. Perquè això o s'assaja o no s'assaja. I l'alcalde no ho va assajar. I li va quedar, semblava que... Jo tinc alguns amics, bueno, tinc algun, un, bueno, igual, no et penso dir ni nom, ni cognoms, ni res, que no sap ballar. O sigui, no sap ballar vull dir que el ritme va per un cantó i ell va per un altre. És a dir, quan sona una bateria, bum, bum, que normalment tu has de moure el peu així, saps el sentit del ritme? Doncs no té sentit del ritme. I llavors fa molt riure. És com aquells que a la Milina van amb el braç per un cantó i el peu cap un altre, que també n'hi havia. Doncs són gent que li falta el ritme. Bé, però jo crec que Almeida pateix d'això, però jo no em deixaria filmar fent això. I després una altra, que és veritat que hi ha gent que va vestida d'una manera que és molt curiosa, que és el que ens... Que, de fet, el que li agrada a la gent és criticar els vestits. Això t'està. Com això, amb els homes tenim una gran sort, que normalment anem pels grisos i aquestes coses, aquesta cosa, i realment aquí, és la, amb aquesta cosa del classisme, és la dona qui va bé, allò amb aquests pom-poms al cap i aquestes coses. Es diu pom-pom, no sé com es diu això, però és igual. Això que es posen al cap, o tocats, no es diuen tocats, per això, tocats. Bueno, i fins aquí les notícies. Bueno, atenció, que està... Fa molts anys va haver-hi una fotografia que va sortir publicada a la portada de l'interviu que va donar la volta al món. Sembla que Mario Conde podria haver estat qui va pressionar la direcció de la revista Interviu perquè publiqués la imatge de Marta Chavarri sense calces en una discoteca, a la discoteca Mau Mau de Madrid. És una imatge que, repeteixo, va fer la volta al món, és una portada històrica d'ella prenent copes, i era una taula baixa, d'aquestes que hi havia a les discoteques, i tenia les cames obertes i li van fer la foto. I llavors, ara sembla que va ser un dels grans escàndols de la dècada dels 80.
Sí, els periodistes que van seguir el cas coincideixen que l'objectiu era fer mal a Alberto Cortina, que era l'amant de Chavarri, i boicotejar així qualsevol possibilitat de participar a la fusió del Banco Central amb Banesto, que era l'operació econòmica fins aleshores més gran del país. L'administrador d'Interviú entre els anys 1977 i 1979, Pepe González, i també el director de la Gaceta de los Negocios entre el 88 i el 89, José Antonio Martínez Soler, apuntaven directament a Mario Conde aquesta nit a Anatomia de a la Sexta.
Yo no sé quién fue, pero vamos, Blanco y con asas, jugando a las quinielas, Mario Conde.
Algunos pueden llegar a pensar que fue Mario Conde el que movió los hilos para que su amigo Antonio Asensio lo publicara en su revista Interview. No me sorprendería, pero no estoy seguro que sea él, para nada, porque él ha hecho cosas, bueno, pisando la raya. Es un tipo que, bueno, cuando quiere algo, trata de conseguirlo sin mirar en los costes.
Mentrestant, la germana de Chavarri reconeixia també en aquest mateix programa que darrere de tota aquesta persecució cap a la seva germana hi havia uns interessos econòmics i que van fer servir tota aquesta polèmica per afectar la que havia de ser, com dèiem, la major fusió bancària de tot l'Estat.
Doncs mira, va sortir per... Nosaltres ho diem cas de masclisme desmesurat, perquè qui va sortir perdent va ser ella, la parella de Cortina. Per cert, que Iñaki Urdangarín compleix avui l'últim dia de condemna pel cas Nós.
Sí, a partir de demà ja serà lliure a tots els efectes perquè haurà complert els 5 anys i 10 mesos que li va imposar el jutge per diversos delictes de corrupció, concretament malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències. D'entrada, l'Audiència de Palma el va condemnar a 6 anys i 3 mesos, però posteriorment el Suprem li va acabar rebaixant la pena. Urdangarín va ingressar a presó, recordem-ho, al juny de l'any 2018. L'exmarit de la infanta Cristina, que ara té 56 anys, està en llibertat condicional des de fa un any, quan va complir un terç de la condemna.
Com diu la llei. Per tant, de banya que Urdangarín, a tots els efectes, és un ciutadà comú que haurà passat per la presó i que, teòricament, l'haurien d'haver rehabilitat, amb la qual cosa això vol dir que està per treballar on sigui i on pugui. Que això em sembla que és molt rellevant dir-ho. Val per ell i val per tots els presos que surten de la presó amb la condemna feta, però també per ell. I Catalunya està la protagonista aquest any de les últimes hores a la campanya electoral del País Basc.
Sí, aquest cap de setmana tant el PSOE com el PP han aprofitat per alertar d'un possible procés a la Basca. Asseguren que si el PNB i Bildu controlen la presidència, anirà pel Pedregar. En parlàvem Patxi López, del PSOE, i Elías Bendodo, dels Populars.
Euskadi no necesita un campeonato del mundo para ver quién es más nacionalista o más independentista. Eso ya lo vivimos y ya lo han vivido otros. Y ya sabemos que eso no es más que un viaje al pasado.
Ese proceso que iniciarían puede ser por la vía rápida, si gana Bildu y gobierna, por la vía lenta, el PNV con los apoyos del Partido Socialista. Y fijaos lo que ha sufrido Cataluña con el proceso, que es lo que quieren implantar aquí. Crispación, retroceso económico.
Per cert, que avui dues enquestes pronostiquen que la batalla per la victòria electoral entre Bildu i PNV estaria d'allò més ajustada. El Mundo preveu que els nacionalistes guanyarien les eleccions amb 28 escons, que sumats a la desena que aconseguirien els socialistes arribarien als 38 de llindar de la majoria absoluta. Tot i això, l'Esquerra Verzale podria igualar el PNV amb 28 diputats. Público també preveu un escenari força similar, tot i que situa per davant Bildu amb 29 escons. En els dos casos, PP es quedaria amb entre 7 i 8 cadires al Parlament Basc.
I a tot això, la Guàrdia Civil investiga si un diputat del PSOE hauria cedit de franc gratuïtament dos hotels a una empresa de la trama Coldo.
Sí, dos edificis perquè els explotés durant 40 anys. Segons l'Espanyol, l'Ajuntament de Sant Roque a Cádiz hauria adjudicat a la companyia d'un dels suposats cervells de l'escàndol de les mascaretes, que és Víctor de Aldama, dos espais municipals perquè els convertís en hotels i apartaments de luxe. L'empresari, president del Zamora de Futbol, va crear una societat que es diu MTM 180 Capital el setembre del 2020, després que la trama Coldo facturés suposadament 53 milions d'euros en la venda de mascaretes a diferents administracions. De fet, l'empresa presumptament relacionada amb la trama va ser l'única que es va presentar al concurs públic i, per tant, no va tenir cap competència per l'adjudicació. Segons el Digital, el dirigent socialista és Juan Carlos Ruiz Boix, que va cedir els espais de Aldama al maig del 2021.
És pràcticament un quart de set del matí, falta un minut, i la propera matinada arrenca a Tailàndia el judici contra Daniel Sancho, que seguirem fil per randa aquí a RAC1 amb la Mar Poyato, enviada especial en aquest judici.
Sí, està acusat Daniel Sancho d'assassinar i esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta. El tribunal podria condemnar el fill de l'actor Rodolfo Sancho a la pena de mort, tal com recull el codi penal tailandès. La vista es preveu que s'allargui durant un mes, ja que declararan una cinquantena de testimonis, i Sancho, de fet, parlarà al final. El dia 25 d'abril, la seva defensa intentarà convèncer els magistrats que va ser una mort accidental en defensa pròpia per poder rebaixar la condemna a un màxim de 8 anys de presó. Es fa al tribunal de l'illa de Samui i les normes per accedir a la sala són estrictes. D'acord amb la cultura budista, tothom ha d'anar descalç, s'ha d'estar ben assegut amb les mans sobre les cames i no es poden registrar imatges ni àudios ni tampoc prendre notes.
I atenció a aquesta notícia, que avui arrenca a Barcelona la superconvenció de McDonald's, que per primera vegada a la història es farà fora dels Estats Units.
Sí, es fa a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, des d'avui fins dijous, i reuneix 14.000 persones entre directius i proveïdors de la companyia. Una macroreunió que s'ha portat amb molt secretisme i se'n sap ben poc sobre què s'hi farà exactament. De fet, segons explica el periòdic, els assistents a la convenció ja han ocupat bona part dels restaurants de luxe de Barcelona i molts hotels han hagut de penjar el cartell de complet.
Que forta, que la primera superconvenció que fa aquesta multinacional, McDonald's...
Amb tota la seva història?
Es faci, efectivament, es faci a Catalunya, per fora d'Estats Units, es faci a Catalunya, veig, es faci a la Fira Gran Via, i això, 14.000 persones. I aquesta notícia que és terrible. Gairebé un de cada tres universitaris de tot Espanya ha tingut alguna vegada pensaments suïcides.
I fins i tot la meitat d'aquests, és a dir, un 15%, ha arribat a idear un plan per treure's la seva pròpia vida. Ho explica avui el diari Oponés, que parla amb un seguit d'experts sobre salut mental. Alerten que els principals motius del malestar de tots aquests joves són la pressió, la competitivitat i sobretot el futur incert en l'àmbit laboral. De fet, segons els experts, un dels motius d'aquesta pressió va molt lligada a l'ús que fan els joves de les noves tecnologies, sobretot del mòbil. Segons dades que recull el diari, un 25% d'aquests universitaris, és a dir, un de cada quatre, té risc d'acabar-se suïcidant.
Déu-n'hi-do. Israel retira les seves tropes del sud de la Franja de Gaza.
La retirada de Tel Aviv arriba després de mig any d'intensos atacs en aquesta zona que ha quedat absolutament destruïda, però que, tot i la beligerància de l'ofensiva israeliana, no ha pogut completar l'objectiu que tenia en ment el govern hebreu d'eliminar Hamas. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, deixa clar que el conflicte no ha acabat.
Ho vaig deixar clar a la comunitat internacional. No hi haurà un alto al foc sense el retorn dels segrestats. Simplement no passarà. Aquesta és la política del govern israelià i agraeixo el fet que l'administració de Biden va deixar clar l'altre dia que aquesta també és la seva posició.
Per cert, que segons avança el Confidencial, el govern israelià hauria vetat tres cops l'entrada del ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, a Israel. El Digital apunta que des de finals de l'any passat Álvarez ha intentat viatjar al país, però les autoritats israelianes li haurien dit que no és benvingut.
I quan són les 6:17, aquest vespre, hora catalana, un eclipsi solar cap a 9:15 serà més o menys. Crec que vaig llegir ahir a La Vanguardia que hi havia dues pàgines fetes, que cap a 9:15 passava per la zona de Nova York. Crec, no? Més o menys, Mònica?
Sí, clar, has de pensar que començarà aquesta totalitat, els llocs del món on es veurà totalment tapat el sol, comença a Mèxic i acaba sortint, com si diéssim, pel nord-est del Canadà. Per tant, segons la ciutat on estiguis, doncs la totalitat t'arriba abans o després, però sí que hi ha zones dels Estats Units on cap a les 8, les 9, jo et diria que entre les 8 i les 10 del vespre, més o menys, tindrem aquesta totalitat que enganxarà totes aquestes zones i en aquell moment, doncs, quedarà totalment tapat el sol, entre 1 i 2 minuts, es farà de nit, fins i tot les estrelles més brillants es poden veure en aquell instant. És un moment en què la sensació és de que baixa també la temperatura, perquè en ple dia es fa de sobte de nit i després es tornarà a destapar. I llavors això crida molt l'atenció, és un fenomen astronòmic que és molt perseguit pels astrònoms i per la gent apassionada a l'astronomia, i que aquí el podrem veure d'aquí 2 anys.
D'aquí 2 anys, us vas dir l'altre dia, el 2026?
Sí, 2026, el 12 d'agost del 2026, sí. I la totalitat l'enganxaran llocs com Lleida o Tarragona, per exemple, València, Castelló, Palma, també, però Barcelona i Girona es veurà parcial, és a dir, no s'acabarà de tapar tot.
Seguint el ritme del seu admirat Bryan Adams, farem amb la Mònica Usart, ja avancem que el concert del 12 d'agost del 2026, Mònica Usart en directe, per explicar aquest eclipsi d'aquest eclipsi de sol,
sí.
El 12 d'agost del 2026, un especial a RAC1 amb Mònica Usart al cap de...
Aneu agafant hotel, per aquells dies, no és broma.
Bueno, mira, als Estats Units, el sol, perquè ens entenguem, hi ha una mena d'eclipsimania. Segons el periòdico, les reserves de lloguers de cotxe s'han disparat un 3.000% i les recerques d'allotjament un 1.000%. Clar, no m'estranya que els de McDonald's hagin vingut cap aquí.
Sí, era més fàcil estar aquí aquests dies.
O sigui, que això no sabem l'hora, no? Per això d'aquí 2 anys?
Ostres, no. Ara t'ho miraré.
Va, perfecte. Bueno, i aquí som, què? O què, t'avorreixes o què?
No,
també?
Tindrem una mica de moviment. Baixen clarament les temperatures després d'un cap de setmana, fins i tot de temperatures de rècord, perquè vam tenir una nit tropical, fins i tot, el dissabte, la més primerenca de Catalunya, va ser el Priorat, amb 21,6 graus de mínima, I dissabte també vam tenir 30 graus de màxima a la ciutat de Lleida, que això a principis d'abril doncs tampoc és molt normal. No. Doncs avui tindrem temperatures altes encara, fins i tot més que ahir en punts de les comarques del sud, però demà baixen en picat aquests termòmetres, temperatures que baixaran entre 7 i 8 graus, sobretot en punts on estigui el cel més tapat, que serà bàsicament comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, on s'escaparan alguns ruixats, fins i tot localment amb tempesta. Avui a tot estirà algun ruixat ara al matí al Pirineu de Lleida i després a la tarda a bona part de les comarques de Lleida i també cap a l'extrem sud del país, i demà és quan baixen les temperatures, vent de mestral i tramuntana i aquest xàfec sobretot Girona, Barcelona i punts del Pirineu amb més fresca. I a partir de dimecres tornen a pujar les temperatures i ho faran a poc, a partir de dimecres també amb més clarianes i només amb algun ruixat cap a la cara nord del Pirineu, i a finals de setmana l'ambient tornarà a ser càlid, no tant com aquest cap de setmana, però sí que pugen clarament les temperatures. I hem tingut una nit molt poc freda, ara mateix al voltant dels 16 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 16 també a Lleida, 13 a Girona, 12 a Banyoles i 15 graus ara mateix a Puigcerdà.
Pel que fa als esports, què?
Doncs que avui entrem a la setmana dels partits d'anada dels quarts de final de la Champions. Demà el Real Madrid rep el Manchester City al Santiago Bernabéu, mentre que el Barça juga dimecres al camp del PSG. Doncs bé, el nom propi dels francesos és el de Kylian Mbappé, que en un mitjà francès ja ha dit que fa dies que espera aquest partit i que no s'amagarà.
Chaque année à cette période-là, c'est un tournant de la saison.
Aquest moment és un punt d'inflexió a la temporada. A finals d'abril sabrem si serà bona o si no. Estic segur que ho donarem tot. És el moment dels grans jugadors. Així que estic preparat i, com és habitual, no m'amagaré.
Et bien sûr, comme d'habitude, je vais pas me cacher.
El partit del Parc dels Prínceps està previst que Xavi faci entrar la convocatòria Pedri, Frenkie de Jong, lesionats des de fa setmanes. Caldrà veure això si podran reaparèixer. I, per cert, avui Mundo Deportivo avança que el Barça ha ofert a Sergi Roberto renovar per una temporada més.
Molt bé, mira que bé. Ho comentarem amb el Rico i el seu rol una estona. Alguna cosa més?
Sí, que el Barça de bàsquet ha fet que el Real Madrid perdi el lideratge de l'ACB. Ara ho és l'Unicaja de Màlaga, després que ahir els de Roger Grima guanyessin de 6 als blancs. Queden 6 jornades pel final de la fase regular i el Barça continua tercer. Tal com estan les coses, Barça i Madrid podrien trobar-se en unes hipotètiques semifinals. El Barça va arribar a guanyar de 21 a la primera meitat gràcies a la inspiració de Ricky Rubio i de Nicola Provítola. Els blancs van tornar a entrar al partit, però l'argentí va tornar a reaparèixer per segellar la victòria. I el Baxi Manresa va perdre a 11 contra l'Unicaja i el bàsquet Girona va caure de 14 contra el Tenerife. A segona, l'Espanyol torna a estar en zona de descens directe després de guanyar 2-1 l'Albacete i d'aprofitar la derrota de l'Eibar al camp del Tenerife. L'Albacete es va avançar, però un golaç de Jofre Carreras i un altre de Nico Melamed van capgirar el marcador. El proper partit és divendres al camp del líder, el Leganés, que té 4 punts més que els blanquiblaus. I a Anglaterra, la lluita per la Premier League s'ajusta cada cop més. L'Arsenal és el nou líder després que hi ha el Liverpool empatés a 2 al camp del United. Arsenal i Liverpool tenen 71 punts, mentre que el City és tercer amb 70.
I sort en tenint un penal a última hora al Liverpool, perquè si no ni això. S'ajusta i molt. Se'ls farà llarg a l'equip de Jurgen Klopp aquesta lliga. Queden 8 jornades perquè s'acabi la Premier League. Per cert que allà no han parat i aquí han tornat a parar amb el partit del dissabte. Per cert, deixa'm dir que no pot ser que un partit de futbol s'acabi ahir, quan es va començar a jugar abans d'ahir. O sigui, no té cap sentit. No té cap sentit. Va començar a les 10 de la nit, que ja és un horari que dius, home, cal. No, a les televisions, a les 10 de la nit, i va acabar a la 1 tocada de la matinada. Vull dir, és que és una bogeria, una bogeria. Una bogeria, per cert, tothom parla de l'Atlètic de Bilbao, però bravo pel Mallorca. Bravo pel Mallorca. I estem tot el dia amb que sigui l'Atlètic, com sempre que tenim aquesta basquitis que no la traiem de sobre. Ui, l'Atlètic, sí, fantàstic, fantàstic. Mallorca, brillant. 6 i 23 minuts.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàleg. Hola, què tal, Marc?
Molt bé, amb piles carregades. El cap de setmana...
Està molt bé.
Vinc bastant millor que no pas el protagonista del diàleg que us tiraré ara, que és el diàleg guanyador de la setmana passada. I no podia ser un altre que el Joan Puquí explotar literalment el que t'hi jugués.
Sí, de treballar a mig termini, no?
No, necessites un entrenador...
De puta polla, estic.
Un entrenador.
Puta polla,
estic.
Hola, Joan Puquí. Vinc a cagar-me amb la primavera, la puta primavera dels collons.
Perquè he hagut d'aparcar, prendre pel cul, perquè aquí estava tallat la diagonal. Que ara ja l'han obert! Que ara
ara ja l'han obert.
Me cago en la puta.
Trobo aquí una gilipollada de tallament que hi insisteixo, ara està obert. Segon, em cago amb el puto tramvia dels collons. Em cago amb el puto tramvia que fa 20 anys la ciutadania va votar que no volia el tramvia i aquesta gent estan fent el tramvia, que era més demòcrata porcioles.
Us bombin a tots.
I els hi diré, aneu a passar el cap de setmana i a collir espàrrecs a les... Putes, branques i flors i parterres del carrer Consell de Set.
Calma, serenidad, relájate.
Escolta, jo tinc un problema avui. Ja ho dic ara, són les 6:24 minuts. Bueno, en tinc molts. Bueno, que a les 8 avui, calceu-vos, eh? A les 8 escolteu la ràdio. Que... I a les 9 també. I a quarts de 10 també. Ja us ho dic així. Però esclar, jo hi ha una cosa que no puc dir. No puc dir. Però, bueno, com que som una colla d'amics que ens hem conxabat per dir-ho, doncs ho direm d'aquella manera. Per dir que som una colla d'amics que no podem dir que l'Albert es va a casa divendres, que és un amic nostre, i que té una cosa molt bona, que compartim gustos musicals amb aquesta cançó, per exemple. Hi ha un grup que es diu Mujeres. Mujeres. No, no és el patró, l'home, no. No, l'amic meu, coi. Què? Hi ha un Mujeres. I aquesta cançó és que és una meravella. 6:25. Que maldició.
Jo abans, quan feia la declaració de la renda, tenia la sensació que pagava de més. És que no sabia mai si em deixava alguna cosa per deduir o desgravar. Però ara que sóc de Legalitas, estic tranquil·la, perquè tinc un advocat fiscalista que la fa i la presenta per mi.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. 900-106-08.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Arriba la Fira Abril al Perelló, una renovada edició de la 144a Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya.
Fira Abril al Perelló, els dies 12, 13 i 14 d'abril. Us hi esperem. Més informació a elperelló.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Xavi, volia parlar amb tu.
Digues.
Has de tenir personalitat. És que no pot ser que portis els cabells com tothom, amb el serrell recte, els cabells llisos, detalls daurats i l'ull maquillat estil Cleopatra. És que no pot ser.
Però si tu vas igual.
Ja, però jo he arribat primer.
Ja ha arribat el nou Rasca Gran Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 500.000 euros i gran diversió. Rasca Gran Cleopatra. Es porta més que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que surten a la llum noves evidències de la guerra interna que l'amnistia ha generat entre els jutges.
El diari ara ha tingut accés a un xat intern que fan servir els magistrats, una associació de jutges, i ha penjat una guia per intentar driblar la llei quan s'apliqui, i això ha generat tant aplaudiments com crítiques dels que creuen que la seva feina és ser imparcials.
Aquest matí, Pere Aragonès defensarà precisament l'amnistia des del Senat.
Participarà a la Comissió General de Comunitats Autònomes, on es debatrà el dur informe del PP contra la llei. Aragonès s'haurà d'enfrontar 6 presidents populars encapçalats per Isabel Díaz Ayuso, segons ell, i va per trolejar el PP.
Mario Conde podria haver estat al darrere de l'escàndol de Marta Chavarri.
Almenys això és el que van assegurar diversos testimonis al programa Anatomia D de La Sexta. Va ser un dels grans escàndols dels 80, quan algú va pressionar la revista Interviu perquè publiqués una imatge de Chavarri sense calces, presumptament per boicotejar una operació econòmica.
Les enquestes apunten que els socialistes tindran la clau de la governabilitat al País Basc.
Avui, dos sondejos del Mundo y Público pronostiquen que el PNB podria fer govern amb el suport del PSOE. Ara ve el primer dona la victòria i els nacionalistes amb Bildu trepitjant-los els talons, i el segon a l'inrevés.
I la propera matinada arrenca a Tailàndia el judici contra Daniel Sancho.
Està acusat d'assassinar i esquartarà premeditadament el metge colombià Edwin Arrieta i s'enfronta a la pena de mort. La vista s'allargarà durant un mes i declararan una cinquantena de testimonis. Els advocats de Sancho diuen que ho va fer en defensa pròpia.
Avui arrenca a Catalunya la superconvenció de McDonald's.
És el primer cop de la història que l'acte es fa fora dels Estats Units. Serà a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat des d'avui i fins dijous, i reunirà 14.000 persones entre directius, franquiciats i proveïdors.
I gairebé un de cada tres universitaris de tot l'estat ha tingut algun cop pensaments suïcides.
De fet, la meitat d'aquests, és a dir, un 15% del total, ha arribat a idear un pla per treure's la vida. Ho explica avui el diari Oponés, que alerta que els principals motius són la pressió, la competitivitat i el futur laboral incert.
Pel que fa als esports, Kylian Mbappé avisa que espera amb ganes el partit contra el Barça.
L'estrella del PSG ha assegurat que no s'amagarà i que està preparat per enfrontar-s'hi. El partit és dimecres, demà en directe a RAC1. El Manchester City i el Real Madrid obren aquests partits d'anada dels quarts de final de la Champions. En bàsquet, el Barça guanya de 6 al Real Madrid i deixa els blancs sense el lideratge de la CB, que ara té l'Unicaja, i a segona, l'Espanyol acaba la jornada en zona d'ascens directe després de guanyar 2-1 l'Albacete.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui dia càlid, però demà ja baixa en picada la temperatura.
Sí, de fet, avui comencem el dia amb temperatures altes, amb un ambient molt suau, i al migdia es tornaran a disparar els termòmetres amb màximes que es mouran entre els 24 i els 28 graus, però demà cauen en picat. Aquests termòmetres baixen entre 6 i 8 graus, sobretot en punts de l'interior, i a la costa no es notarà tant aquesta baixada. A més, demà amb xàfecs, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i també punts del Pirineu, però avui de moment continuen aquestes temperatures elevades amb un cel mig ennuvolat, amb pols africana, i ara al matí algun ruixat al Pirineu de Lleida, que a la tarda s'estendran per bona part de les comarques lleidatanes.
I què marquen els termòmetres a aquesta hora?
Entre els 14 i els 17 graus a la ciutat de Barcelona, 14 també a Tarragona i a Roses, 15 graus al Canar, 16 a Lleida, 13 a Girona, 13 a Sant Cugat del Vallès i 12 a la Seu d'Urgell.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33 minuts. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dia 8 d'abril.
RAC 1. Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat.
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia. Una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Del 7 al 21 d'abril viu la quinzena del Cargol. Vine al restaurant El Trabuc de Granollers i viu la millor manera de degustar. Està al Cargol. 30 anys de la cuina del Cargol. Altrabuc.com.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, tornes, t'ha fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El món a RAC 1.
6:45, l'amnistia fa escalar la tensió dins la judicatura espanyola i obre una guerra interna entre els magistrats per l'aplicació de la llei. El diari Ara ha tingut accés a una mena de xat intern del correu corporatiu que fan servir els magistrats. En un dels fils s'hi debat sobre l'amnistia. Concretament, una associació de jutges hi ha penjat una guia actualitzada perquè els magistrats sàpiguen com poden intentar driblar aquesta llei quan l'hagin d'aplicar. Per exemple, indica als jutges com elevar l'amnistia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o al Tribunal Constitucional. Doncs bé, aquest fil de missatges s'ha convertit en una mena de camp de batalla entre magistrats conservadors i progressistes que estiren els plats el cap i s'acusen mútuament de polititzar la justícia. Hi ha opinions per a tots els gustos, Agustí.
Sí, segons el diari, per exemple, un membre de la carrera judicial de Cádiz considera que l'amnistia està feta a mida d'un covard. Diu textualment, abans d'indultar era un atemptat i ara indultar polítics, eliminar delictes i rebaixar penes per ells i els seus sequassos i fer una amnistia a mesura d'un covard és la mar de democràtic, sota unes justificacions que tots sabem que són mentides, dites a més pels mateixos que ens insulten i ens ataquen. A banda, un jutge de Barcelona defensa que s'ha de poder criticar lliurement l'amnistia perquè considera que és el que s'ha fet tota la vida. La justícia sempre ha posat, diu, la banya en el debat polític textualment. I llegim, ningú ha criticat cap associació judicial per defensar la seva postura respecte a la renovació del Consell General del Poder Judicial. En canvi, algú critica la llei d'amnistia per considerar que atempta contra la independència judicial. No ho pot fer per estar interferint en el debat polític. Si és el que estem fent tota la vida, que no ens censurin i no ens autocensurem.
Però ja també intervenen magistrats que posen en dubte la difusió d'aquest tipus de guies i el debat que s'hi està tenint.
Sí, com un jutge de Gijón que diu, a mi opinió sobre el fons, al marge, el que em sorprèn és que facin aquestes propostes i alhora es pretengui actuar des d'una suposada apolicitat, sort que els activistes eren altres. També hi ha missatges que titllen la guia de pamflet per driblar l'amnistia i acusen els seus promotors d'interferir en la tasca dels jutges jutges i actuar políticament. I també hi ha jutges preocupats per la imatge que s'està donant del poder judicial i més si el contingut d'aquest xat es fa públic, diu un d'aquests jutges. L'únic que em preocupa, i tampoc gaire, és que els magistrats surtin a la llum, que tard o d'hora, que els missatges, perdó, surtin a la llum, tard o d'hora passarà, diu, i això contribueix a fer gran la idea que els jutges estem polititzats.
Aquest xat a gran escala, el correu corporatiu del Consell General del Poder Judicial, va començar a activar-se fa més d'una dècada, l'any 2008. De fet, algunes fonts reconeixen també al diari Ara que durant els anys del procés el clima en aquest xat era encara més tens que ara. Són les 6:39, precisament aquest matí. A partir de les 10, Pere Aragonès defensarà l'amnistia des de Madrid al Senat. El president de la Generalitat participarà en la Comissió General de Comunitats Autònomes de la Cambra Alta, que debatrà el dur informe que va fer el PP contra aquesta llei.
Aragonès tindrà davant a 6 presidents autonòmics populars, encapçalats per Isabel Díaz Ayuso. El PP volia aprofitar l'escenari per estirar encara més el tràmit parlamentari, però el president de la Generalitat els ha esgarrat la festa. De fet, tal com deia Aragonès la setmana passada a la SER, el seu objectiu és aixafar-los la guitarra.
Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari.
El debat d'avui es convertirà en un tots contra Aragonès i, a diferència d'ara fa mig any, aquest cop el president de la Generalitat es quedarà a escoltar la resta.
20 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Mario Conde podria haver estat qui va pressionar la direcció de la revista Interviu perquè publiqués la imatge de Marta Chavarri sense calces a la discoteca Mau Mau de Madrid. Va ser un dels grans escàndols de la dècada dels 80. Els periodistes que van seguir el cas coincideixen que l'objectiu era fer mal a Alberto Cortina, que era l'amant de Chavarri, i boicotejar així qualsevol possibilitat de participar a la fusió del Banco Central amb Banesto, l'operació econòmica que havia de ser la més gran fins aleshores del país.
L'administrador d'Interviu entre els anys 1977 i 1979, Pepe González, i el director de la Gaceta de los Negocios entre el 88 i el 89, José Antonio Martínez Soler, apuntaven directament a Mario Conde aquesta nit al programa Anatomía D a la Sexta.
Yo no sé quién fue, pero vamos, blanco y con asas, jugando a las quinielas, Mario Conde.
Algunos pueden llegar a pensar que fue Mario Conde el que movió los hilos para que su amigo Antonio Asensio lo publicara en su revista Interviu. No me sorprendería. Pero no estoy seguro que sea él, para nada, porque él ha hecho cosas, bueno, pisando la raya. Es un tipo que, bueno, cuando quiere algo, trata de conseguirlo sin mirar en los costes.
De fet, la germana de Chavarri reconeixia que darrere de tota aquesta persecució hi havia uns interessos econòmics i que van fer servir aquesta polèmica per afectar la que havia de ser, com dèiem, la major fusió bancària d'Espanya.
6:42 i Iñaki Urdangarín compleix avui l'últim dia de condemna pel cas Nos. A partir de demà ja serà lliure a tots els efectes perquè haurà complert els 5 anys i 10 mesos que li va imposar el jutge per diversos delictes de corrupció, concretament malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències. L'exmarit de la infanta Cristina, que ara té 56 anys, està en llibertat condicional des de fa un any, quan va complir un terç de la seva condemna. I en plena política, el País Basc, en plena campanya electoral, tot apunta que els socialistes tindran la clau de la governabilitat. Avui dues enquestes pronostiquen una victòria del PNB que podria fer vaja govern amb el suport, com fins ara, del Partit Socialista Basc. D'una banda, El Mundo preveu que els nacionalistes guanyarien les eleccions amb 28 escons, que sumats a la desena que aconseguirien els socialistes, arribarien als 38 del llindar de la majoria absoluta.
Per tant, segons aquests sondeig de Sigma 2, els d'Imanol Pradales perdrien 3 diputats respecte a les eleccions del 2020, uns vots que anirien a parar a Bildu, que els trepitjaria els talons, i fins i tot en la part alta de la forquilla podria igualar els 28 escons del PNB. Pel que fa al PP, es quedarien amb entre 7 i 8 cadires del Parlament Basc i sumant tindria entre 1 i 3. D'altra banda, tant Vox com Podem no obtindrien cap representació.
I una altra enquesta, aquesta del Digital Público, també preveu una batalla frec a frec entre el PNB i Bildu per guanyar aquestes eleccions. En aquest cas, però, pronostica que l'esquerra Berzale seria el partit més votat i obtindria 29 escons.
Mentre que els nacionalistes en tindrien entre 28 i 29 i podrien governar plàcidament amb el suport dels 10 diputats socialistes. Pel que fa a la resta de partits, l'enquesta dona 7 diputats al PP i deixa sumar el marge del precipici, és a dir, amb entre 0 i 1 escó. En aquest cas, ni Vox ni Podem tampoc no traurien representació.
Dos minuts i arribarem a 6:45 del matí. La propera matinada arrenca a Tailàndia el judici contra Daniel Sancho, que està acusat d'assassinar i esquarterar premeditadament el metge colombià Edwin Arrieta. El tribunal podria condemnar el fill de l'actor Rodolfo Sancho i també net de Sancho Gracia, el popular Curro Jiménez, a la pena de mort, tal com recull el Codi Penal tailandès. La vista es preveu que s'allargui durant un mes, aproximadament, ja que declararan una cinquantena de testimonis, entre ells el propi Sancho, que ho farà el dia 25 d'abril. La seva defensa intentarà convèncer els magistrats que va ser una mort accidental en defensa pròpia per poder rebaixar la condemna a un màxim de 8 anys de presó. Es tracta d'un crim ple d'incerteses i la investigació de la policia tailandesa també està plena d'irregularitats, fet que aprofitaran doncs, els advocats de Sancho per intentar desacreditar tota la instrucció. El judici ha despertat una gran atenció mediàtica. Ho seguirà tot plegat des de l'illa de Koh Samui a Tailàndia l'enviada especial de RAC1 Mar Poyato.
Daniel Sancho diu que està convençut que l'absoldran perquè assegura que va actuar en defensa pròpia. Ara bé, el fet que decidís esquartar el cos de la víctima Edwin Arrieta no facilita les coses. Sancho declararà al final del judici. Abans ho faran la cinquantena de testimonis que hi ha citats, entre ells el seu pare, Rodolfo Sancho, presencialment. També compareixeran els pares d'Arrieta, però en aquest cas serà a través de videoconferència des de Colòmbia. El judici es fa a la Cort Provincial de Koh Samui, un tribunal que no està gens acostumat a rebre la gran quantitat de periodistes que estan acreditats amb un permís especial de l'ambaixada tailandesa a Madrid. I una cobertura gens habitual. Les normes per accedir a la sala són estrictes. D'acord amb la cultura budista, tothom ha d'anar descalç i vestit amb pantaló llarg i les espatlles tapades. S'ha d'estar ben assegut, amb les mans a sobre de les cames, que no poden estar creuades. No es poden enregistrar imatges, ni àudio, ni tampoc prendre notes. Per tant, cal tenir una orella fina i una bona memòria.
6:45 del matí, de tornada a casa nostra, avui arrenca a Catalunya la superconvenció de McDonald's, que per primer cop en la història d'aquesta multinacional es farà fora dels Estats Units. De fet, es farà a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat des d'avui fins dijous i reuneix 14.000 persones entre directius i proveïdors d'aquesta companyia, una macro reunió que s'ha portat amb molt secretisme i que se'n sap ben poc sobre què s'hi farà exactament. De fet, segons explica el periòdico, els assistents a la convenció han ocupat ja bona part dels restaurants de luxe de Barcelona i molts hotels han hagut de penjar el cartell de complet, Montse Martí.
Sí, secretisme tant des de Fira Barcelona, amb qui tenen signats contractes de confidencialitat, com la mateixa multinacional, que només ha parlat a través de comunicats. A l'últim va confirmar la xifra d'assistents, aquests 14.000, i subratllava que per primer cop s'havia pres la decisió de traslladar la reunió fora dels Estats Units, a Europa, i en concret fer-la a Catalunya. McDonald's fa aquesta reunió cada 2 anys i, segons la companyia, està pensada perquè tots aquells que estan vinculats professionalment amb McDonald's tinguin l'oportunitat de celebrar el seu èxit i compartir els seus plans de futur. Per tant, a més de conferències i reunions, la companyia podria regalar algun esdeveniment a mida pels seus treballadors. A Fira Gran Via ja s'han organitzat convencions similars d'altres multinacionals, com per exemple la de la tecnològica Cisco, que el 2019 va reunir 15.900 persones. La que es fa avui a Catalunya és la convenció número 30 de McDonald's. La primera es va fer a Florida el 1965, llavors tenia encara no 800 restaurants oberts. Ara McDonald's en té més de 40.000 oberts arreu del món.
Sí, sí, 47 minuts i gairebé un de cada 3 universitaris de tot l'estat ha tingut algun cop pensaments suïcides i fins i tot la meitat d'aquests, és a dir, un 15%, ha arribat a idear un pla per treure's la vida. Ho explica avui el diari Punès, que parla amb un seguit d'experts sobre la salut mental. Alerten que els principals motius del malestar de tots aquests joves són la pressió, la competitivitat i sobretot el futur incert en l'àmbit laboral.
De fet, segons els experts, un dels motius d'aquesta pressió va molt lligada a l'ús que fan els joves de les noves tecnologies, sobretot del mòbil. Segons dades que recull el diari, un 25% d'aquests universitaris, és a dir, un de cada 4, té risc d'acabar-se suïcidant. De fet, el perill més elevat és sobretot entre els estudiants de doctorats, que tenen 6 vegades més possibilitats de tenir ansietat o depressió que la resta de la població, sobretot per la competitivitat que hi ha a l'hora d'aconseguir una plaça.
I obrim ara crònica internacional i al Pròxim Orient, Israel retira les seves tropes del sud de la Franja de Gaza quan fa 6 mesos de l'esclat del conflicte. Fins ara l'ofensiva ha deixat almenys 33.000 palestins morts, gairebé la meitat menors d'edat i uns 75.000 ferits. La retirada de Tel Aviv arriba després de mig any d'intensos atacs en aquesta zona, que ha quedat absolutament destruïda, però que tot i la beligerància de l'ofensiva israeliana no ha servit per complir amb l'objectiu del govern de Benjamin Netanyahu,
que és eliminar Hamas.
Ara mateix en aquesta zona només hi queda una brigada que s'encarrega d'assegurar un corredor entre el sud d'Israel i la costa de Gaza, bloquejant el pas cap al nord de la franja i facilitant les operacions israelianes. D'aquesta manera el territori queda partit per la meitat i s'evita que hi hagi moviments de població.
Amb aquesta maniobra de retirada del sud de Gaza, les tropes israelianes donen per acabada la fase d'invasió a l'enclavament palestí, Agustí.
Sí, això vol dir que Israel renuncia com a mínim de moment a una possible operació terrestre contra Rafah, la frontera amb Egipte. Tot i això, el primer ministre israelí, Benjamin Netanyahu, ha dit que això no vol dir que el conflicte hagi acabat i avisa que no hi haurà alto el foc mentre Hamas alliberi els hostatges que té des del 7 d'octubre.
Ho vaig deixar clar a la comunitat internacional. No hi haurà un alto el foc sense el retorn dels segrestats. Simplement no passarà. Aquesta és la política del govern israelià i agraeixo el fet que l'administració de Biden va deixar clar l'altre dia que aquesta també és la seva posició.
Per cert, que segons avança el Confidencial, el govern israelià hauria vetat tres cops l'entrada del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a Israel. El Digital apunta que des de finals de l'any passat Álvarez ha intentat viatjar al país, però les autoritats israelianes li haurien dit que no és benvingut.
Deu minuts i les 7.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I als esports, Pedrol, demà arrenquen els quarts de final de la Champions. El Real Madrid rep el Manchester City en directe a RAC1, mentre que dimecres, també a RAC1, el Barça jugarà al camp del PSG. En aquest sentit, l'estrella dels francesos Kylian Mbappé ja ha dit que no s'amagarà.
El davanter del PSG ha concedit una entrevista al mitjà francès Telefut i ha avisat que fa temps que espera el partit contra el Barça. Diu que amb aquest partit arrenca l'hora de la veritat aquesta temporada i que vol demostrar que és el líder del seu equip.
Chaque année à cette période-là, c'est un tournant de la saison.
Aquest moment és un punt d'inflexió a la temporada. A finals d'abril sabrem si serà bona o si no. Estic segur que ho donarem tot. És el moment dels grans jugadors. Així que estic preparat i, com és habitual, no m'amagaré.
Et bien sûr, comme d'habitude, je vais pas me cacher.
Pel partit al Parc dels Prínceps, Xavi preveu fer entrar a la convocatòria Pedri, Frenkie de Jong i Christensen, tots ells lesionats. Una altra cosa és que puguin tenir minuts. I tot plegat el dia que Mundo Deportivo publica que el capità blaugrana Sergi Roberto ha rebut una oferta de renovació de part del Barça per una temporada més. L'actual capità acabava contracte aquest estiu.
Més coses. El Barça de bàsquet ha fet que el Real Madrid perdi el lideratge de l'ACB. Ara ho és l'Unicaja de Màlaga, després que ahir els de Roger Grimau guanyessin de 6 els blancs.
Queden 6 jornades pel final de la fase regular de l'ACB i el Barça continua tercer. Tal com estan les coses, el Barça i el Madrid podrien trobar-se en unes hipotètiques semifinals pel títol de Lliga. L'inici del Barça ahir contra el Madrid va ser fulgurant i va arribar a guanyar de 21 a la primera meitat gràcies a la inspiració de Ricky Rubio i de Nicola Provítola. Els blancs van tornar a entrar al partit, però l'argentí va tornar a aparèixer per segellar la victòria. Ahir el Baxi Manresa, per cert, va perdre d'11 contra l'Unicaja i el bàsquet Girona va caure de 14 contra el Tenerife.
Què més?
Doncs mira que segona l'Espanyol torna a estar en zona d'ascens directe després de guanyar 2-1 l'Albacete i d'aprofitar la derrota de l'Eibar al camp del Tenerife. L'Albacete es va avançar al minut 10 de partit, però un golaç de Jofre Carreras i un altre de Nico Melamed van capgirar el marcador.
Va ser Cornellà del Prat en Joan Camí. Joan, bon dia.
Bon dia, no va ser un partit plàcid per als blanquiblaus, que van haver de suar de valent per sumar 3 punts molt importants a casa després de quedar-se amb un home menys per l'expulsió d'Álvaro Guado a la segona part. Estem en un moment de la temporada i enmig d'un context i d'unes circumstàncies on l'Espanyol no es pot permetre res més que victòries. Manolo creu, però, que l'equip necessita més cap durant els partits.
Per posar un exemple, el City de l'any passat no és el City més brillant de tots i va acabar guanyant la Champions. Al final has de ser una mica pragmàtic quan toca. A mi m'agrada la samba, m'agrada la salseta, m'agrada tot, però hem de tenir cap. I avui els primers 2 minuts no en tingut cap. No en tingut cap i pot costar el partit, perquè si es foten 0-2, llavors comença a córrer per remuntar.
Joan Garcia va ser l'altra gran notícia del partit. El jove porter de Sallent està demostrant un rendiment espectacular sota pals després d'unes quantes temporades de patiment i molt pocs minuts.
I què més?
Doncs que Anglaterra la lluita per la Premier s'ajusta cada cop més. L'Arsenal és el nou líder després que hi ha el Liverpool empatés a 2 al camp del United. Arsenal i Liverpool tenen 71 punts, mentre que el City és tercer amb 70.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7 i les 7.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Emporta't un Discman per només 20.000 pessetes. MediaMarkt, jo no sé...
Let's go!
A MediaMarkt estem donant des del 99 la millor tecnologia. I sempre hi serem per fer-te viure experiències. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
57.383. 5, 7, 3, 8, 3. De la sèrie 8, 0, 0, 8.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts i l'assaig. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el padrí de la Mona.
Quan em van dir que seria el padrí, em va fer moltíssima il·lusió, bàsicament perquè no sabia què volia dir ser padrí. El meu avi em va explicar que si mai faltaven els pares, jo m'hauria de fer càrrec de la criatura. I clar, em vaig atabalar. Recordo que la meva fillola tenia un germà més gran i quan arribava el dilluns de Pasqua, de manera imperceptible, a l'hora de la fotografia, en el somriure aguantant la Mona, hi havia una petita competició de veure qui la tenia més grossa. Era devastador perquè nosaltres no guanyàvem mai. Jo tenia 20 i pocs anys, compartia pis i en lloc de comprar aquells monuments de xocolata amb la figureta de moda, intentava fer-ho més casolà perquè no tenia un duro i em passava el dia abans tancat a la cuina, al forn. Avui, si veig les fotografies, sento una barreja de perplexitat i tristesa. Però ara la meva fillola li ha tocat ser padrina d'un fill d'uns amics. I penso si ser mal o bon padrí s'hereta de manera genètica o ambiental. Avui m'ha ensenyat la fotografia de dilluns passat, una Mona immensa de xocolata, preciosa, amb una figureta, la figureta d'un jugador del Barça que no conec. I el somriure de la criatura sembla molt més sincer que el seu fa 20 anys.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
En el 2019, la periodista Sam McAllister era la productora de un programa de la BBC que consiguió la entrevista con el príncipe Andrés de Inglaterra, que acabó con él dando un paso atrás y un gran escándalo. McAllister contó cómo logró la entrevista y cómo se ejecutó y planificó en un libro en el que ahora se basa la película La Gran Exclusiva, que es reveladora. Debía servir para limpiar su imagen, pero terminó siendo un desastre para él por las explicaciones que dio sobre su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein, acusado también de tráfico de menores. Resulta especialmente interesante descubrir hasta qué punto el príncipe Andrés vivía alejado de la realidad y se sentía impune, por encima del bien y del mal, y la complicidad de algunos medios con la realeza. También la presión a la que estaba sometida la periodista que le entrevistó, Emily Maitlis, interpretada por la siempre sensacional Gillian Anderson. La Gran Exclusiva funciona como un thriller. Engancha y la puedes encontrar en Netflix.
I ara anem amb el diàleg.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Marc Segués, bon dia.
Bon dia, Adrià. El Sergi Ferrer del Matina Codina de RAC 105 mole tant, però tant, que no pot deixar de demostrar-nos-ho.
Al final, mira, hi ha una frase molt bona d'un gran demòcrata, Stalin.
Et deixaré en blanc.
Quan moren 10 persones, és una tragèdia. Quan molen milers de persones, és una estadística. Quan molen milers de persones...
Molen, mogollon.
Sí, ha dit molen.
Calla, idiota! Havia quedat superbé! És un fracàs rere l'altre.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Es trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.